Repassem aquesta última actualitat. Els partits pro-consulta s'han unit avui per denunciar el govern espanyol davant les instàncies internacionals. Aquestes forces catalanes diuen i expressen aquesta denúncia en un manifest adreçat a les institucions perquè consideren que el paper del govern espanyol en relació amb el 9-N no és adequat i va contra el poble de Catalunya, que, segons ha dit en aquest acte de presentació del manifest, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha de sortir a votar. Hi havia representants de les mateixes forces polítiques pro consulta, mentre s'espera que es convoqui segurament per demà passat divendres una nova reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El president Artur Mas manté el procés, malgrat la impugnació i la suspensió per part del Constitucional, i ho ha explicat aquest matí en una trobada del Fòrum Europa, perquè és el que hem de fer, ha afegit, i s'ha de fer en legítima defensa d'un poble sencer. Canviem de qüestió. La victòria republicana a les eleccions de mig mandat als Estats Units s'ha confirmat tant al Senat com a la Cambra de Representants. Hi haurà, doncs, una majoria dels adversaris del president dels Estats Units, Barack Obama, cosa que pot complicar algunes de les polítiques en els 2 anys que li queden dins aquest segon i últim mandat. I també us expliquem que l'auxiliar d'infermeria afectada de Bola, Teresa Romero, ha dit en una compareixença informativa, la primera després del seu ingrés hospitalari, que Déu li ha salvat la vida, que li dona gràcies perquè ha actuat a través dels seus companys. En aquesta línia i molt emocionada, Romero ha dit que no guarda cap rancúnia i que Espanya té la millor sanitat del món, encara que ha afegit hi ha hagut una nefasta direcció política. També ha intervingut el seu marit per lamentar una vegada més el sacrifici del gos Excalibur. Passen 8:02, fins aquí l'actualitat. Continueu a Ràdio Estel, ara amb el programa de Cap i de Nou, amb l'equip de l'Oriol Casals, i després més programes i música a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
De l'11 al 18 de desembre, el Club Més Amics et proposa el viatge de la teva vida. Peregrinació a Terra Santa. T'ho perdràs? Informa't en el 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Del 6 al 13 de novembre, contagia't de l'experiència del cinema en positiu i del canvi. Contagia't de l'esperit al Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. On contagiar-te de vida i natura? Cinema Girona i Universitat de Barcelona, la Pompeu Fabra i la Blanquerna. I els caps de setmana, pels més petits, el Caixa Fòrum i Cosmo Caixa. Troba tota la informació a figma.com, amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ens agraden les històries, ens fascinen els personatges als quals tenen els seus somnis i els seus patiments, els passen coses, s'afronten obstacles o els defugen, s'emocionen, riuen i ploren. De petits hem après moltes coses de la vida mitjançant els contes. De més grans, les novel·les, les pel·lícules, les sèries de televisió ens permeten viatjar des de la imaginació, deixant que aquests personatges de ficció ressonin i impactin en la nostra vida. Ara bé, quin efecte fan en la nostra vida? Podem utilitzar la narrativa amb una finalitat terapèutica o de millora del nostre benestar? Doncs en parlem tot seguit al De Cap i de Nou.
De cap i de nou. Desenvolupament personal amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui de narrativa terapèutica. Intentarem respondre a la pregunta com utilitzar la narrativa en un procés terapèutic o de creixement personal, i ho farem amb les següents persones. Avui ens acompanya l'Eva Mengual, que és editora i terapeuta gestal. Ens acompanya també el Jordi Casado, el nostre coach life, el nostre acompanyant.
Com m'agrada aquest piano de fons que ens presenta, eh? Ens dona una energia.
Saps tocar el piano, no?
Una miqueta.
Ah, carai.
Vaig fer fins primer, després...
Ui, fins a primer.
Sí,
vas
poquet.
Vas quedar allà al replà, eh?
Bueno, sé diferenciar les blanques de
les negres. No? Ja és molt. Aquí sí que no hi ha grisos. Aquí no. Són o blanques o negres. I el que tampoc necessita... Cabells grisos sí que en té, però de blancs també. De blancs també és l'Esteve, que ens acompanya aquí al costat.
Déu
Esteve Pujol.
Psicòleg
i educador.
Jo vaig arribar fins a tercer, de piano, eh?
Sí, que
vaig guanyar, eh?
Bueno, va, doncs ara no és per dir-ho, perquè el que va arribar més lluny en piano... Sí,
home,
sí,
perquè tu tens tota la carrera.
No en parlem.
Tota la carrera, això no val.
Aquí el que toca moltes tecles també és el Jordi Carretero, que ens acompanya des del control de so, que no sé si són blanques o negres, però fa que tot arribi a casa vostra amb les millors condicions. Doncs moltes gràcies, Jordi, per ser aquí, i amb tots ells comencem de cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Anem a saludar, doncs, la nostra convidada d'avui, Eva Mengual, editora. Ella treballa en la creació, l'edició i la gestió de projectes editorials en la línia de la narrativa terapèutica i la divulgació sobre temes relacionats amb la salut i les psicoteràpies. És també terapeuta gestal, té formació en coaching i PNL, és autora de El camí de l'amor i també d'un llibre sobre El camí de Sant Jaume, tots dos de l'editorial Coma Negra. Benvinguda al nostre programa.
Hola, gràcies.
Eva, jo no sé si ara parlàvem de piano, si tu ets pianista també has fet una mica de piano o algun altre instrument, potser?
No, el piano és la meva assignatura pendent, és una espineta clavada que tinc i toco la guitarra poquet, per acompanyar la veu, bàsicament.
Bueno, ja és utilitzar-ho com una eina, ja està bé.
Sí, sí.
I les assignatures pendents, aquí en el programa aquest ho diem, sempre hi som a temps, que som pendents, però...
Així amb el Jordi Casado, el mateix fa segon de piano un dia.
Imagina't, eh? O a la següent pausa musical igual ens atrevim nosaltres a tocar alguna cosa.
El passat que anaves a dir cantar. Pensa que cantar encara ho podríem arreglar. Ja. És allò de dir, Jordi, obre micros...
També tinc solfeig i coral, eh? Encara farem alguna cosa.
Home, però no cantarem una lliça de solfeig.
No.
En tot cas, la nostra convidada d'avui ens diu que és editora, és terapeuta, però ella fa una fusió de les dues paraules.
Exacte,
sí. Què vol dir això?
A veure, una mica és la fusió de les dues professions, la d'editorial i de teràpies. Uh-huh. I aleshores se'm va acudir això casualment i ho he fet funcionar fins al punt de ser la meva marca, no? editorapeuta.cat, i aquí m'he quedat. I la idea és això, doncs, si edito i escric llibres, que sigui sobre teràpies, i si faig teràpia, m'ajudo amb el suport dels llibres.
Doncs anem a parlar de llibres, anem a descobrir si els llibres ens poden ajudar també a treballar-nos per dins.
De cap i de nou. Punt de partida.
El punt de partida d'avui, llegim o consumim llibres moltes vegades, eh? Això, avui en dia fem molt que devorem coses, però potser no les acabem de pair. Què fem amb els llibres? Els llegim o els devorem? Què en penses, Eva?
Sí, és una bona pregunta, perquè d'alguna manera consumim no només llibres, sinó tot. Ho consumim tot, ens ho mengem tot, ens mengem el món, però al final ja sembla com si anem levitant pel món, no? No baixem. Fa falta una mica baixar i poder llegir llibres, no? No tant per acumular coneixements i empassar, sinó com poder-ho integrar i d'alguna manera...
Com definiries el llegir un llibre amb aquesta... És a dir, què hauríem de fer si llegíssim un llibre, això, posant-nos a dintre? Quin seria el ritme?
Quin, clar, això ho marca cadascú, no? És evident que tots tenim ritmes diferents, no? Però el que sí és una mica posar-hi més consciència, no? Com anar mastegant a poc, no? Si fem la comparació amb el empassar-se, doncs...
Han d'empassar o de...
Mastegar i...
Degustar.
No sé, sí, degustar, gaudir-ho, no?
Deixar-nos petits espais, potser, entre... en alguns moments, allò d'aixecar el cap i sentir-ho, no ho sé.
Sí, bé, és que com que això de llegir és com molt personal, es fa difícil, no?, també dir com s'ha de llegir per llegir bé, no? Jo, personalment, em busco espais per llegir i necessito silenci, necessito un entorn tranquil, necessito, doncs, fins i tot no em poso ni música, no? És algo com que em concentro i em reservo aquella estona per mi.
No sé com llegeixen en Jordi i l'Esteve. Són de devorar o de... allò de cruspir llibres o de...
Doncs mira,
o de degustar-los?
Jo degusto perquè vaig per trams. 10 pàgines, m'aturo, penso el que estic llegint i ho projecto a la meva vida.
10 pàgines, però així, així de metòdic, allò, 10 pàgines.
I m'aturo, i començo una altra, i així vaig fent. No tinc una seqüència maca d'acabar un llibre. De vegades m'aturo, començo a pensar o reproduir el que estic llegint, ho penso potser massa, i llavors m'he anat d'aquella història i me la faig meva.
Però després no... continues el llibre o
sí,
ja es queda allà?
Sí que puc continuar el llibre, però no creguis
puc
que puc,
llibre.
Eh? Sí.
Així, tu el que fas són tastets.
Molt bé, mira.
És dir una altra cosa, és una altra...
El tas narratiu, molt bé.
És una...
Sí, senyor.
I l'Esteve?
Què me'n dius?
Desesperat. A veure, jo he pensat... A veure, jo sempre penso coses d'aquest programa, eh? Després les aboco aquí, encara que... Jo et dic això, a veure, tant de bo que consumíssim llibres. Ja sé que això és una mica epatón, perquè voldria dir que llegim.
Mm-hmm. Sí, encara que sigui ràpid.
Exacte, ja m'entenem.
Encara que sigui devorant-lo sense mastegar-lo.
Quan veus una persona que llegeix un llibre, una persona adulta que llegeix un llibre, després si voleu dir alguna cosa sobre les lectures obligatòries, avui dia, jo no sé si sempre, és una garantia que aquella persona llegeix. Quan en el tren, l'autobús, veus una persona que llegeix un llibre, a veure, segur que no consumeix. Perquè és que es necessiten unes certes ganes per llegir un llibre, no? Ja sé que volem dir amb això de consumir i no llegir, però jo diria això, tant de bo que consumíssim, no?
I si a sobre, degustem i llegim?
Sí, però
llegim?
És que avui dia el que llegeix segur que ho fa perquè degusta.
És com un acte voluntari,
dir,
no?
Esclar,
no,
vull dir, perquè demana un esforç o voluntat de deixar una mica el mòbil i de deixar una mica de no sé què, no? Que després hi ha la qüestió de llegir per obligació. Allò de l'escola, fins i tot de la universitat, no? Clar, això sí que hi hauria molt a dir. Hi ha molt a dir sobre llegir per obligació perquè pot portar a l'odi a la lectura, com totes les obligacions, no? Recomanar, jo crec que sí. Jo ho he fet a classe, ho he fet a la universitat. Recomanar llibres. I agraïm que ens els recomanin els llibres, no? Però, clar, té els seus inconvenients, la lectura obligatòria té els seus inconvenients. Hi ha tècniques per aconseguir que fins i tot la lectura obligatòria es digereixi bé i sigui profitosa. Uh-huh. Deixa'm al·ludir el grup de Rosa Sensat, que fa anys que treballa en la lectura infantil i juvenil, que va començar al Sadurní Tudela, ara ho ha deixat perquè ja és gran i continua la feina, és exemplaríssima. La manera d'aconseguir que els alumnes llegeixin molt i amb gust, no?
De totes maneres, avui parlem d'adults, que aquí sí que no han de llegir per obligació. Imagino, no?
Jo sempre me'n vaig al meu camp, saps? Jo sempre... Ja està.
Eva, digues, hem de llegir per obligació?
No.
Quina ha de ser la motivació?
En absolut. Doncs això, que tu et surti aquella cosa, no? Lliure de dir, vaig a llegir això per interès propi, perquè m'encurioseix o d'alguna manera m'impacta o vull saber, no?
I els llibres de narrativa, el que són les històries, perquè una cosa, quan parlem així ja més de creixement personal, quan parlem més de desenvolupament personal, doncs podem agafar llibres més divulgatius, podem agafar llibres d'aquests que ara en diuen d'autoajuda o d'altres, el que sigui, que ens toquin una sèrie de punts que ens puguin fer reflexionar sobre coses de la nostra vida. Però els llibres de narrativa, ara, les històries, ens ajuden a produir canvis personals, potser d'una manera inconscient?
Mm-hmm, i tant, jo crec que sí, que ni que sigui per simpatia, no? Us he portat aquí una frase, una cita que m'agrada molt, d'André Maugois, que és un pseudònim d'Émile Herzog, que és un novel·lista francès, que diu que la lectura d'un bon llibre és un diàleg incessant en què el llibre parla i l'ànima contesta, no? Hi ha un intercanvi.
Una frase molt bonica.
Sí, és una frase que m'agrada molt, perquè és justament això, és que tu tens un diàleg amb aquell llibre, amb l'autor, amb l'escriptor, no? I aleshores és impossible que no t'afecti o que no et produeixi canvis per més petits que siguin, no? Ni que sigui per imitació o per, no? Ostres, això no ho faria mai, o això sí, o ostres, mira, que això em dona la solució al que jo, no? Sempre hi ha alguna cosa que ressona.
Però hi ha llibres que tenen, potser no tots, no? Però hi ha llibres que sí que tenen diferents nivells de lectura, que podem llegir-lo més per sobre o podem realment anar a fons i llegir-lo i tornar-lo a llegir i sempre descobrir coses. Però de què depèn el fet de que una persona, davant d'un llibre que pot tenir diversos nivells, que faci una lectura més superficial o més profunda? Què hi entra aquí?
Clar, és, depèn de la necessitat de la persona quan agafa aquest llibre, no? Tot depèn. Si tu vols distreure, entraràs en un nivell superficial de la lectura, però si tu, d'alguna manera, són maneres de ser de les persones, no? De dir, jo d'això em puc aprendre, no? És com... Jo crec que depèn d'això, de la necessitat de la persona i del tipus de persona, també, no? Del voler saber, no? Les persones... Hi ha persones que són buscadores, no? I anem buscant a tot arreu, no? De què en podem treure, no? Fins i tot de les amistats, què em puc treure d'aquesta persona, no? No des de la...
No des del retenir-la, sinó des de què puc aprendre, què puc enriquir-me, no? Des d'aquesta relació.
Sí, l'obertura aquesta mental, no? I de poder avançar i superar-se. O...
Què em deixo imprimir d'aquesta relació nova, en aquest cas, amb un llibre.
Amb un llibre.
Doncs anem a veure quin seria l'objectiu d'avui.
De cap i de nou, l'objectiu.
Què puc aprendre dels llibres de narrativa? Si els llibres de narrativa ens poden impactar, si podem aprendre coses, quines serien aquestes coses que podem aprendre?
A veure, aquesta pregunta se'm fa immensa, perquè sí que podem aprendre absolutament de tot, des de característiques de les persones, no? Dels personatges, que podem arribar a entrar personatges que no has conegut mai, persones d'aquest tipus, i ostres, no? I això et pot impactar, que hi ha maneres de ser molt diferents, no? I a vegades ens pensem que tothom és com nosaltres, no? Que això és...
O com la gent que coneixem, no? És allò...
Sí, exacte, no? Dius, mira, aquest no el tinc, no? D'alguna manera, i també, bueno,
personatges... La percepció una mica com de mons paral·lels, a vegades, no? Sí. Que dius, ostres, hi ha gent que viu de manera realment que ens queda molt lluny del nostre, del nostre abast, no?
Exacte, jo, hosti, aquest coneixement no el tinc ni no com, no? I dit això, doncs, ambients, paisatges... És que qualsevol cosa, situacions, de tot... És que és tan àmplia la pregunta que...
Inabastable, sí. Inabastable. Però que aquests coneixements, el fet que aquests coneixements, tot allò que podem aprendre, estigui vinculat o vehiculat, més ben dit, no? Vehiculat a través d'una història, això fa un efecte diferent que si els llegíssim en un llibre divulgatiu. És a dir, si el que li passa a un personatge, en el fons allà hi ha un aprenentatge de a la vida les persones ens passa això, i això ho llegeixo en un llibre divulgatiu o ho llegeixo en una història, això fa un efecte diferent?
Jo crec que sí. A veure, des de ben petits que estem acostumats a escoltar històries, no? I és com d'alguna manera a través de les històries es vehiculen els aprenentatges, no? I és més bonic sempre, i és que hi estem acostumats, la vida és una història, nosaltres som una història, ens expliquem històries constantment, no? Llavors és algo que portem com integrat, no? Hi ha molta gent que potser els llibres divulgatius també són maneres de llegir, de conèixer, però hi ha moltes persones que directament el text divulgatiu entra com més farragós, no? Es pot fer més feixuc, no? Jo, bueno, puc fer una comparació, una metàfora una mica, que un llibre divulgatiu seria com una galeta i una narració seria la xocolata que acompanya la galeta, no? És com una cosa
més
com...
dolça.
Més dolça, més gustosa, que entra sense esforç.
No sé dels tres que estem aquí si són més de llibres divulgatius o de narrativa.
Jo de xocolata. Jo de xocolata, sisplau. La narració m'encanta.
Galetes Príncipe, sí, eh? Galetes... Que hi hagi xocolata.
Hi hagi xocolata, Oriol. M'encanta molt, eh? És allò perquè et permet que cada persona en particular viatgi on ell vulgui, ell on senti, on li reclami les seves necessitats. pots fer teva aquella història, les característiques d'un personatge.
Doncs jo he pensat, Jordi, que tu em diries que eres més de llibre divulgatiu, no, d'anar aprenent allò, a conceptes concrets, a aprenentatges i coses que puguis aplicar després també a la teva feina.
Sí que pot ser que doni la sensació aquesta, però no. M'agrada crear, a mi m'agrada... No una base teòrica i és així, A, S, no. A pot ser Z per mi. M'encanta variar, m'agrada fer la meva, la història.
I les teves més de narrativa o de llibre divulgatiu?
No, he pensat en la pregunta aquests dies i veig que, clar, en la meva llarga vida he llegit
molts llibres
i assaig per dir, doncs, diàlegs de Plató, o Sèneca, o Aristòtil. Cosa, sí, de debò,
estem parlant d'un nivell.
No, amb molt de gust, Però també he llegit molta novel·la, molt teatre, molt Shakespeare, molt... Vull dir, no sé... O sigui que em sembla que he llegit molt totes dues coses, no? I m'ho he passat molt bé llegint narrativa, teatre, és a dir, no pensada la literatura per fer pensar, però també m'agrada molt. Normalment tinc, si et digués ara, et diria, estic llegint a la vegada Sèneca, estic llegint aquest de la brevetat de la vida i tal, estic llegint la llibreria ambulant que tinc aquí davant, que és deliciosament narratiu, i estic llegint un llibre de pensament, de O sigui que procuro tenir dos o tres llibres
a la vegada.
Els que pesen molt no es poden portar al tren i els que pesen poc es poden portar al tren, per exemple, no? Clar, llavors n'hi ha que són per casa, no pots traginar-los amunt i avall.
La gràcia també està en saber-los triar. Jo, Eva, quan una persona està potser en una situació concreta, una separació, un estrès, unes dificultats de relació, depressió, en un moment concret que dius, ara... Quin llibre em podria alimentar, on podria donar ressò del que estic visquent? Com podem buscar això? Perquè moltes vegades és aquest llibre, la portada m'atrapa, a vegades és una recomanació, però quan busquem, potser amb una intenció, com podem trobar un llibre que ens vingui bé o que en principi ens pugui venir bé?
Clar, és complicat perquè realment a les llibreries hi ha absolutament de tot, no? I una vegada es deixa portar pel que dius tu, la coberta, la intuïció de lo que et dona aquest llibre, no? Sigui com sigui, en qualsevol llibreria, que sempre hi ha la secció, no?, d'autoajuda, no?, de les psicoteràpies, i una mica és anar investigant i el que et crida l'atenció. I sempre he pensat que un llibre, pel que sigui, no saps mai si serà bo o si serà dolent, però si l'has triat, alguna cosa t'aportarà, no?
O sigui, en aquest sentit, proposes més aviat deixar-nos portar per la intuïció, anar amb les orelles i amb la vista ben oberta, amb tots els sentits oberts, i deixar-nos atrapar, deixar-nos enamorar, potser?
Exacte. Jo, en aquest sentit, de tipus de narrativa terapèutica, els que sí que conec són els de la col·lecció del llibre del Camí de l'Amor, que és una col·lecció que... publicada per l'editorial Coma Negra, i tots són contes que treballen un tema o altre, no? Des de la mort fins a la comunicació entre pares i fills, doncs aquest cas que és el Camí de l'Amor, que és la
separació. Aquest és el que has escrit tu.
Exacte, la història d'un trencament i la superació personal a partir de l'amor propi. I bé, una mica són contes així de reflexió personal, no? Que a través d'una història doncs van... inserint, doncs, aprenentatges que sempre ens poden servir, que ens ressonen a tots.
Això de la intuïció deu ser veritat, perquè jo m'he empipat 3 o 4 vegades a la vida perquè he tornat a agafar un llibre i tot llegint-lo he descobert que ja l'havia llegit, no? Vol dir que d'alguna manera...
Després de comprar-lo...
No. De l'extensa biblioteca de que jo disposo, tornar-lo a agafar i fins i tot alguna vegada veure alguna correcció meva feta...
Però agafar-lo, o sigui, pensant que no l'havies llegit.
No, pensant que no l'havia llegit. No, perquè és que llegir-ho vas un llibre és una cosa terrible per mi, no ho faig mai. A no ser que hi piqui d'aquesta manera.
Però hi ha molta gent que sí que allò de dir, no, hi ha un llibre aquell que dius que em va impactar tant que el vaig llegir 3 vegades.
Soc incapaç. És per error. I després m'empipo. Dic, mira, que ets burro. No m'havia vist aquest llibre. Clar, si ja l'havies llegit. I alguns els continuo llegint. I algun altre dic, no, perquè no. Però normalment continuo llegint-lo, perquè vol dir que em va agradar.
Ja està, no? Ja l'he obert.
Clar, endavant, m'ha passat.
Que tinguem sort, una cançó que ens has triat, Eva, per avui. Què hi té a veure el que tinguem sort, el conegut que tinguem sort del Lluís Llach, tot i que avui l'escoltarem amb la versió del Manu Guix, però què hi té a veure amb això que parlem avui?
Clar,
per què l'has escollit,
A mi em fa pensar en la recerca, no?, de personal, que és com una... convida, no?, com que tinguis sort i que trobis el que et va faltar o el que et va mancar, no?, és com una invitació Que tingui sort a la teva recerca, sí, a buscar.
A buscar. Sí. Doncs busquem, que tinguem sort, Manu Guix, i continuem parlant amb l'Eva Mengual.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, De cap i de nou.
Avui al de Cap i de Nou parlem de narrativa terapèutica. Intentem respondre a la pregunta com utilitzar la narrativa en un procés terapèutic o de creixement personal. I n'estem parlant amb Eva Mengual, que és editora i terapeuta. Eva, com utilitzar? Ara entrem ja en aquesta última part. Aquesta última part sentim el títol.
De Cap i de Nou. El com.
El com, eh? És allò de dir, vale, sabem que volem aprofitar la narrativa per fer aquest procés més personal, per fer un treball interior, a vegades sol, a vegades acompanyat d'un professional. Com? Com ho podem fer, això?
A veure, la meva proposta és, en aquest cas, en el llibre del Camí de l'Amor, que seria una mica una història de, per superar una separació de parella, un trencament dur i dolorós, i la meva proposta és que la persona afectada, diguéssim, llegeixi el llibre i pugui marcar els fragments que d'alguna manera li han impactat, no? Doncs, o generat emocions, o pensaments, o sensacions...
Per tant, aquí vol dir un escoltar, allò de, no només llegir centrat, sinó allò, un ull a la lectura i l'altre ull amb com m'està... Com m'està ressonant això? Què m'està fent sentir?
Exacte, això ens passa, no? Que a vegades llegim i de sobte una frase, i dius, gran frase, no?, i te la subratlles, l'apuntes, o, no?, d'alguna manera dius, ostres, no?, la vols compartir, aquella frase, i te l'emportes. Doncs una mica seria això, anotar o marcar aquests paràgrafs. I la idea és, o sigui, el llibre ha de servir com a eina per treballar el procés terapèutic. Aleshores, la idea és, a partir d'aquests paràgrafs o fets que t'impacten, poder-ho posar en la sessió, no?, i estar amb això, no?, què t'ha passat amb aquest fragment, amb què connectes o què hi ha de tu, no?
Això és una cosa que un pot fer personalment i que després també ja pot fer amb un acompanyant. En aquest cas, és una de les feines que tu fas. Pots posar-nos l'exemple, per exemple, d'aquest llibre que has escrit tu, El camí de l'amor, que en aquest cas és una història concreta, però això seria extrapolable potser a d'altres llibres. Com podria ser el procés, o com, en concret amb aquest llibre, sí?
En principi, amb aquest llibre, el que, a part de dir això, no, d'aquests fragments que...
O sigui, quins recursos podem utilitzar, no?, amb la lectura del llibre?
Vale, jo d'alguna... Se m'acuden uns quants, eh? Tampoc no ho puc exposar tot, però, per exemple, algun d'aquests fragments que dic que et puguin impactar, que dius, això m'ho emporto per la meva vida en endavant, perquè em pot servir, és, per exemple, no?, si estàs en un moment emocionalment desbordat, no?, doncs he triat aquest fragment, que us llegiré, que diu, els pescadors en alta mar, quan hi ha tempesta i la força de l'aigua els empenya un costat i a l'altre, mentre la pluja els amara sense cap mirament, no poden fer altra cosa que aferrar-se al timó i esperar que passi el temporal i arribi la calma. I és només des d'aquesta calma que podran veure-hi més clar i decidir quin serà el nou rumb.
Clar, aquí hi ha una imatge, molt potent, no?
Sí, és una imatge, no, del mar, de la tempesta, i és així, no, que quan estàs en plena tempesta poca cosa pot ser per tirar endavant. De moment ta mare t'agafes el pal i esperes que passi, no? Llavors, si tu, la persona, per exemple, pot agafar aquest fragment, imprimir-lo i penjar-se'l en un lloc ben visible per tenir-ho present, no? Perquè finalment el que ens posa ansiosos a vegades és no sortir d'aquesta tempesta. Justament quan et permetis estar en la tempesta i deixar que passi, passarà, saps?
Amb el timó ben agafat, no?
Exacte.
Això podria ser a partir d'aquí podria haver un diàleg en aquest cas, amb la persona, doncs, que està fent aquest treball, no?
Exacte, que moltes persones a vegades no poden sostenir, no?, estar en aquest moment de tempesta, i com més lluiten, pitjor, no? És com que s'allarga la tempesta, no? D'alguna manera seria com acompanyar i atendre aquest moment de desbordament, no?
Per tant, un recurs seria això, un text concret, copiar-lo i això, fins i tot posar-se a la casa en un lloc visible, tenir-lo present com a àncora, no?, una mica.
Si parlessin les neveres, eh?
Sí,
ple d'imants, i els imants també, sí senyor.
Exacte, la nevera és un bon lloc.
És un bon lloc per posar aquestes
frases, segur.
Per posar aquestes frases. Quin altre recurs tindríem?
Sí, un altre recurs que se m'acut és, per exemple, escollir un fragment descriptiu d'emocions, per exemple, no?, i dir, ostres, jo que amb aquest fragment m'identifico molt, doncs podries agafar aquest fragment i fer-te el teu, és a dir, tornar-lo a escriure tranquil·lament amb un full a part i posar-te a escriure aquell fragment, copiant i adaptant al teu cas, no?, en el que et pugui passar, perquè de vegades hi ha persones que no saben expressar-se i això ho facilita, no?, és com d'alguna manera copiar aquest fragment fent-lo teu, no?
Exacte, o sigui, aquí ja no és copiar-lo directament tal qual, sinó transformant-lo, no?, amb el...
Exacte.
Un fragment del llibre potser que parli o que pugui il·lustrar això?
Sí, jo he triat un fragment que està en tercera persona, però en aquest cas seria perfecte perquè seria com passar-lo a primera persona, no? I el fragment diu això. S'adonava que no havia estat mai tan sola com fins aleshores, i malgrat el dolor que li produïa la separació i l'engany d'en Liam, era capaç de sentir per primera vegada que potser necessitava un temps per estar sola, per recuperar el seu espai i trobar la seva pròpia identitat. Fins i tot, va sentir de sobte com una enyorança cap a si mateixa i va tenir ganes de recuperar tot aquell temps perdut, estar només per ella, per les seves emocions i preocupacions, en definitiva, per la seva vida.
Clar, jo he sabut també que quan un va reelaborant aquest escrit, i en aquest cas doncs, aquest s'adonava que no havia estat mai tan sola com fins aleshores, es converteix en un m'adonava que no havia estat mai tan sola com fins aleshores. En aquí hi ha tot un procés, és a dir, quan llegim, allò que dèiem abans de llegir, devorar llibres o llegir-los amb consciència, clar, al anar escrivint tot això, vas treballant tot unes imatges i tot un material lentament, allò slow, moviment slow, que et va impactant d'una altra manera, no?
Exacte. En el fet de dir-ho en primera persona, tu estàs fent teu i aquí passen coses, no? Segurament se't mobilitzaran coses o entraràs amb emoció o bé, o potser te n'adones que no n'hi ha per tant i no estàs tan malament,
I
no?
I quan passen aquestes coses, què hem de fer amb aquestes coses que remouen?
D'entrada, acceptar que hi són, reconèixer-les i acceptar-les ja és un pas, però després anar superant o transitant aquell estat, no?
És a dir, no enfadar-nos ni posar-nos en contra perquè sentim allò, no?
No, exacte, és poder-ho acceptar, que no és fàcil, no? Però poder-ho acceptar ja és una manera de començar a fer un petit canvi, no? De dir, bé, sóc així, em passa això, i de moment aquí em quedo, no?
Algun altre recurs?
Sí, a veure, hi ha, que això és curiós perquè es pot traslladar en un llibre, no? És aquesta idea meva de quan a les persones els hi va bé alguna cosa, no? De dir, ostres, jo a mi no me'n surto amb, no sé, amb la professió, i en canvi aquesta persona, ostres, com tira i tal. Doncs és observar què fa aquesta persona perquè allò li funcioni, no? Llavors és sistema còpia, o sigui, és ben fàcil, no? I veure si allò ens funciona també nosaltres, fent els seus procediments, fent alguna cosa diferent del que fins ara havíem fet.
Aquí no parlem tant d'emocions, sinó, en tot cas, més de tècniques, no? De dir, què és quines accions fa aquesta persona que potser jo pugui incorporar.
Exacte, i en el cas del llibre, doncs seria, doncs, per exemple, la protagonista en aquest cas, doncs, se'n va a caminar i surt i decideix, no?, de fer això, de moure's, no? I aleshores també havia triat un fragment que explicava una mica això, i la idea és, doncs, també això, quan estàs molt, molt remenat i molt que no surts del cap i d'alguna manera emboirat, no?, sortir, moure's i caminar és com un exercici que fa sortir d'allò, no?
El reconeixem en la protagonista i m'apunto, no? M'apunto aquesta estratègia.
Exacte,
no?
És llegir i dir, mira, això, ostres, bona idea, anar a caminar. O el que sigui, en aquest cas era caminar, doncs el que sí.
Última estratègia. N'has dit tres, però...
Sí, l'última estratègia és...
A veure si fem una quarta i acabem el tetra estratègia.
Sí, sí, l'última estratègia és una que m'agrada molt a mi, que la faig servir bastant. I tots ens pot passar que a vegades tenim un caos mental, no?, de coses, de dius, ostres, o que has après moltes coses últimament, que t'han passat moltes coses, una sensació com de caotisme i que descontroles, no? I aleshores el que fa la protagonista en aquest cas és fer-se un mapa conceptual amb tot el que li ha anat passant per d'alguna manera ordenar-se visualment les idees, perquè a vegades el fet de tenir-les aquí pululant pel cap, doncs fa que no es concretin, no? I que sembli que allò sigui un monstre de moltes coses. I quan ho poses al paper, resulta que, primera, no és tant, i segona, posades així al paper visualment, és un canvi.
Dues línies, allò de dir, com es fa un mapa mental? Què vol dir un mapa mental? Perquè a vegades... sí, el veiem, ens l'ensenya, però no... És a dir, què diferenciaria un mapa mental d'un escrit? És a dir, una cosa és escriure. Aquí en el programa moltes vegades surt això. Escrivim les coses, ens va molt bé per treure, per endreçar idees i tal, però endreçar-les en format narratiu o endreçar-les en format de mapa conceptual, potser quina... per aquella persona que no n'ha fet servir mai cap.
Vale, ja pot haver-ne de molts tipus aquí la imaginació i la creativitat de cadascun, no? Però pots anar fent, no sé, com etiquetes, i a dintre de cada etiqueta anar apuntant les coses molt, molt esquemàticament i molt breument, eh? Simplement que tu, a un cop d'ull, puguis visionar-ho, no? També pots fer un mapa, doncs, jo que sé, com un sistema solar i els planetes, i a cada planeta posar-hi la cosa, no? En la distància que tu poses aquella cosa, justament. Pots jugar amb qualsevol cosa que sigui creativa. Però diguéssim que el bàsic és poder posar molt poques dades i que a cop d'ull les vegis totes anotades. Ordenadament.
Sensació de mapa, no? Aquesta
sí, sensació de mapa conceptual, com si diguéssim un esquema.
Sou més d'escriure narrativament, és a dir, no narrativament, amb tot seguit, no sé com... O més de mapa conceptual, vosaltres?
I jo totes dues, clar, és que...
Fa servir les dues tècniques.
També com he estat mestre a fer mapes conceptuals d'un autor, d'endreçar... Sobretot ara que deies això, un truc que jo feia és... què teníem abans, per exemple, el cap, què tens abans i on vols anar. Llavors t'endreces com dos grans columnes i al mig poses de quins recursos necessitaré, d'on partia a on vull anar. Això és per fer un mapa mental i sobretot posar conceptes molt bàsics, molt específics, molt concrets.
Això és el que fem aquí, comencem. On som, punt de partida, quin és l'objectiu?
I com ho fem?
Ostres, tu, resulta que ja ho havies inventat tu, això, abans.
Copyright.
Molt bé, anem a veure què ens diuen l'opinió del carrer sobre el tema d'avui.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Quin és el llibre que més l'ha impactat en la seva vida?
El llibre que més em va impactar, ja des de petit, és Sino el Egipcio. Per l'evolució que té una persona i els avatars que té durant tota la seva vida en una època, doncs, estem parlant de l'Egipte dels faraons. I aquest, doncs, va ser un llibre que des de petit vaig començar-lo a llegir, inclús a llegir més de dues vegades.
El llibre que més m'ha impactat és Janeiro, perquè a mi m'agraden molt els llibres més de tipus psicològic, és el valor d'aquella dona, com lluita per tirar endavant, bueno, i entremig també hi ha coses d'amor, vull dir, em va impactar, em va agradar molt. També a mi m'agraden molt els personatges psicològics, o sigui que hi ha molta psicologia. Més, ara últimament també ja m'agrada més la novel·la negra, per exemple.
Depèn de l'edat, no? Quan ets petit, Juan Salvador Gaviota, per exemple. Després, no sé, El Juego de Ender també m'agrada molt. El de petit, no sé, perquè era petit i és per el que parla, no? Sobre el tema de separar-se del grup i una miqueta de la individualitat. El Juego de Ender, perquè sempre m'agrada la ciència-ficció i el trobo molt interessant amb el tema que toca la ciència-ficció i toca tema religiós i metafísic.
Pues mira, un de Darwin. Però era sobre la seva vida, les seves vivències. El vaig llegir moltes vegades. Per les seves vivències, no sé, potser era un moment que jo vivia les coses d'una altra intensitat, era una altra manera, era més petita. Y sí,
en verdad. El Pedrolo, el muy conocido que estudiamos en el colegio.
¿Aquel? ¿Aquel? ¿Aquel?
Sí, exacto. No sé, me va a agradar la historia, no que me va a impactar, pero me va a agradar la historia y el recuerdo, por eso te lo digo. Me va a agradar la historia, ya está.
Aquests eren els llibres que la gent del carrer ha dit, doncs, que li havien impactat. Què t'ha ressonat d'això que explicaven?
Sí, a mi, jo justament el Mecanoscrit del Segon Origen és una de les novel·les que de jove em va impactar més. M'ha encantat, crec que l'he llegit dues vegades. Se'm va fer una sèrie, també em va agradar. És com... Bé.
Hi havia una persona que ens parlava, sí, em sembla que en concret ens parlava del llibre Janaire, i deia el valor d'aquella dona, les coses que li passaven. No? Moltes vegades veiem... Imagino que quan un personatge d'alguna manera ens atrapa especialment, hi ha algun ressò, probablement, a la vida, no?, que ens fa pensar, bueno, és que és el que jo busco, he viscut a cadascú, no?, podria dir...
Sí, segurament són els personatges fan de miralls de nosaltres mateixos, no? I això és el que ens atrapa o ens fa rebutjar, també.
I el Jordi i l'Esteve, quin és un llibre que els ha impactat?
Com ja sabíem aquesta pregunta... Que
tenies preparada.
Ja hem vingut preparats.
Home, que tan espontani que estava quedant. Va, vinga, va, deixa-ho anar.
Escolta, Aldous Huxley, Un món feliç. En el seu moment, clar, em va impactar perquè jo estava...
El vas llegir com a lectura obligatòria?
No, voluntària.
Voluntària.
Però recomanada, eh? No seria lliure.
No, vaig llegir de lectura obligatòria. Aquest, eh?
I clar, parla de que per assolir aquest món feliç hi ha una renúncia. Es veu que és un món que no hi ha pobresa, grans trets, no hi ha guerres, però tampoc hi ha família, no hi ha valors.
I per què et va impactar, tu? Què creus que et va ressonar amb aquesta línia del que estem parlant avui?
Hi havia una connotació que el filòsof podia abastar-ho tot, podia saber-ho tot. Doncs aquest llibre em va fer posar la paraula fre, límits, condicionants, que en aquesta vida sí pots assolir coses i d'altres no. Va ser un moment com reflexiu meu, amb 20, 21, 22 anys, que dius, iep, Sí que et pots menjar el món, però vés amb compte, que potser no tot ho pots assolir. Lluita per ell. En comptes d'una utopia, que és l'essència que té aquest món, lluita per apropar-t'hi.
I l'Esteve riu, l'Esteve riu.
Va fer rumiar, perquè...
Sí? L'has llegit, jo, aquest,
de jovenet,
eh? Aquest que diu el Jordi?
De jovenet, clar, jo encara havia llegit molt Folch i Torres. Volava detectiu, o les...
Massa Gran. Nosaltres l'hem llegit en còmic, Massagran, ja? La nostra generació l'hem llegit en còmic.
Clar, Massa Gran era en teatre, sobretot la via visió, eh? En teatre, no aquests fascic o aquestes...
Els fascicles que sortien d'ara,
jo encara no existia. Gilles Verne, havia llegit moltes de Gilles Verne. El centre de la Terra,
però,
la Terra,
a veure,
la Lluna...
Un que t'ha impactat. Perquè si els llegis, o si els dius tots, Esteve, necessitarem tot el programa.
No, de gran...
Un. Trien un.
Em sap greu que no recordo el títol. No recordo el títol. El vaig llegir, a més queda molt bé això, el vaig llegir a Londres, me recordo on el vaig llegir, un llibre que em va fer canviar molt la meva mentalitat sobre la religió i les religions. Però molt. D'abans i després d'aquest llibre. Però...
És que després llibres que et fan fer un clec, no? Que et donen una altra visió.
No, l'hauria de buscar, hauria d'anar...
Home, ara ens deixes...
Que ens truqui algú a veure si fes 5 cèntims a veure si ens diu el títol.
El podria trobar remenant,
doncs,
no?
Escolta, remenant. Si algú sap, si algú sap de quin llibre parla l'Esteve, ho han de dir, si algú té d'això...
Amb les pistes que he donat,
així pot contactar, així pot contactar.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93-409-2777.
Doncs si algú endevina, si tenim algun endevinador, premi.
Prometo que el buscaré i ho diré en un altre programa.
Esteve, cullerada sobre tot això que estem parlant avui, perquè tu tot el tema de la narrativa també toca.
A veure, jo tinc moltes ganes de continuar escoltant l'Eva, perquè està dient coses molt boniques. Jo confesso que aquesta tria de frases, de pensaments, l'he fet fa molts anys. Si jo tinc antologies de frases que m'han agradat molt, de l'Anei, de totes les obres de Xerbes... Perquè, esclar, buscar frases que t'impactin. Perquè, a veure, com a psicòleg m'interessa molt la terapèutica, però com a lingüista m'interessa molt la narrativa. Per tant, esclar, el tema de narrativa terapèutica és que ho trobo fantàstic, no? Molt preocupant, a més, tenint en compte que hi ha narrativa terapèutica i hi ha narrativa desequilibradora, angoixant, destructiva, antihigiènica. És a dir, no tot el que s'escriu és bo. No.
Però quan dius això, vols dir... Llibres que conviden, d'alguna manera...
Llibres que fan mal i llibres que fan bé.
Però els que fan mal, pot ser que hi hagi persones que es visquin aquella situació i necessitin, sí, si més no, veure-la reflectida.
Però vull dir que,
també,
no tota la narrativa és terapèutica. S'ha de buscar la manera, com diu molt bé l'Eva, treure la virtut terapèutica de la narrativa. I aquí venen aquestes tècniques tan interessants que ens està dient ella, no? Per, de moment, jo, l'Esteve Pujol, troba més terapèutic l'escriure que el llegir. Per això m'ha agradat molt quan l'Eva ha remarcat que una de les tècniques per fer que sigui sanitosa la lectura de la novel·la, definitiva, és el fet de reescriure. No?
D'agafar i tens un os per canviar la primera persona.
Sempre
no?
És catàrtic, és purificador, és organitzador del que vols sentir, dels pensaments, d'escriure. Per tant, de moment, jo diria, escriure és molt terapèutic. Treure fora tot, intentar... Això, inclús el que deia l'Eva, veure que no és tan gros com sembla, que quan ho escrius dius, home, potser sí que no val tant la pena, no? En aquests mapes conceptuals, com sigui. Per tant, sí, la gràcia està de triar i fer que la novel·la... Hi ha narrativa que ja ho és a terapèutica, si, per exemple, les faules. No, les faules...
Ja vola...
Sí, però vull dir que de per si ajuden a la sanitat mental, perquè diuen unes grans veritats sobre la vida, no? Unes veritats. I d'altres, d'alta narrativa, clar, s'ha de buscar... És que m'encanta el que deia l'Eva sobre trobar la manera que sigui per a mi beneficiós allò. Aquí està el secret, no?
Amb això també podríem ampliar, Eva, la narrativa terapèutica ha de ser escrita amb aquesta intenció, per exemple, la col·lecció que tu has editat i el llibre del qual ens parlaves i que has escrit, Està pensada explícitament per dir no, per fer, perquè una persona pugui fer un treball personal, no? No, és, no està pensada per distreure i prou, sinó que està pensada amb aquesta finalitat. Mm-hmm. Ha de ser així, o qualsevol llibre, o molts llibres, potser no tots, com ens deia l'Esteve, doncs poden també ser utilitzats d'aquesta manera.
Bé, es pot ser extensible, no?, també, però clar, és diferent, no? Hi ha una part que tot de tot pot sortir un aprenentatge, però quan et poses a escriure un llibre d'aquests, doncs és evident que vas a buscar...
I a transmetre un missatge. Exacte. Concret en, sí, en aquesta línia.
Sí, sí, ho vas
I
a buscar.
Quan un terapeuta fa un acompanyament mitjançant la narrativa, quin serà el paper? Quin joc hi fa en la lectura d'aquella persona?
Sí, el terapeuta el que pot anar fent és acompanyar, com deia abans, no? A cada moment, doncs això m'ha impactat, doncs anem a mirar què és, què hi ha de tu en aquest fragment, o què et passa quan llegeixes això, o el que sigui, i a partir d'aquí el client ja va traient les seves inquietuds i les seves ressonàncies, no? I és això, a partir d'aquí acompanyar, clar, depèn del tipus de teràpia, però bàsicament per mi seria com un acompanyament i preguntes d'aquelles claus, no?, per anar fent que la persona trobi les seves respostes d'alguna manera.
Això es pot fer en grup?
Sí, això també està molt bé fer-ho en grup, perquè, clar, estàs compartint les ressonàncies de tots, no? Llavors, potser un fragment que t'ha passat per alt, en aquell moment una altra persona llegeix el seu fragment i també et pot rescatar coses de tu, no? O sigui, en grup sempre és, clar, és molt més enriquidor que individualment.
Mm-hmm, sens dubte. Publicitat i mirem, escoltem, no mirem, sinó escoltem el que ens diu el Jordi Casado.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'Estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Jordi, què ens hi afegiria el nostre coach live del de cap i de nou? Esteve, què dius? Què dius?
Què dius
per aquí al darrere?
Escolta, saps què?
No, mira,
la que m'estava xivant,
eh? Una cosa que m'ha ressonat en el cap.
Ràpid.
Sant Ignasi deia, ni en moments de grans tribulacions, ni en moments de grans consols, de grans entusiasmes, mm-hmm, no prengueu decisions, que després us en penedireu. Està molt ben dit, això, eh?
Que reflexioni cadascú.
Moment,
eh?
Això, moment... Quan un està depressiu, no prengui decisió. Però quan estàs molt entusiasmat,
estàs
tampoc,
eufòric,
eh?
Tampoc.
Que llavors és capaç de decidir una ximpleria de la qual després et penedeixes.
Bona
però
lectura.
Eternament. Per tant, decisions sense seny ni rauxa.
Exacte. En pau.
En pau.
En tranquil·litat.
Jordi.
Ja no sé què dir.
Ja no sé, ara t'has deixat sense paraules. Vinga.
Però estic en calma. Mira, el tema dels llibres també és un fet que molta de la gent que tenim a les sessions et demana. Que em pots recomanar un llibre ara que tinc...
Sí.
Es veu que està sortint aquesta dependència que tinc, aquests bloquejos, aquestes pors... Bueno, i et genera... A mi no em genera cap mena de compromís, però sí una certa responsabilitat en poder orientar. Llavors, sempre m'he agafat com a 7 punts, que els compartirem ara, que jo crec, ja que jo sóc com els que tanco el resum i faig sempre el resum, ja els hem dit, però anem a posar-li novament, anem a refrescar
el mapa,
els nostres...
El mapa conceptual ben ordenadet.
Això està bé. El primer, i és essencial, que sigui voluntari, que no sigui obligat. Uh-huh. Vale? Una lectura voluntària és escollida. Uh-huh. Podrà ser més sentida i podrà tenir més gust, probablement, que si és obligatòria. Iep, obligatòria també, podem reconduir a que t'agradi, eh?
De fet, el senyor, la persona que ens ha dit el que ha escrit el segon origen deia jo em balla, això a l'institut m'ho van fer llegir, no?
Per tant... sí, senyor. Segona reflexió, que també l'acabem de dir. No ens obsessionem en que la lectura d'un llibre específic ens solucionarà la vida. Uh-huh. No caiguem en aquest error de vegades, molt normal, molt humà, que, ai va, Jordi, la desesperació, que tinc un llibre que em pugui obrir els ulls. Iep, el llibre no te'l farà, t'ho faràs tu.
És
serà
actitud,
la teva interpretació, la teva actitud.
Obrir, està obert. Està
el llibre serà, com hem dit, una eina.
I dimecres passat deien, ni la llibreta de la caixa no ho farà,
imagina,
això. No llibre, no, ni la llibreta de la caixa
tot
no ho
farà. Tot posem en el tercer guió, ja. Vale, un altre punt. No memoritzar els llibres, o sigui, no tenir aquesta actitud prèvia com aquest punt de partida de no memoritzar, sinó deixar que t'entri. de vegades quan estàs llegint, a veure que estic llegint, però des de l'anàlisi. No, baixa-ho. Baixa-ho com el sistema més emocional.
A vegades voler retenir masses idees, no? Potser deixar-se impregnar.
Molt bé, deixar-se impregnar. Per exemple, quan llegeixes que a un personatge li està passant alguna cosa, que et preguntis, i a mi què m'està passant? Pots fer aquest paral·lelisme en aquest moment. Així el que estàs fent és no connectar-te tant a veure si entenc bé el que estic llegint, sinó què m'està passant a mi.
De fet, una cosa que va sortint molt avui amb això que ens deia l'Eva, també alguna cosa que ens ha dit l'Esteve i deies tu ara, és aquest entrar en un diàleg més conscient amb el llibre. Sí. És a dir, no només deixar que entri, sinó deixar-te interpel·lar i dialogar amb aquella informació que està entrant.
Correcte,
no?
Correcte. Mm-hmm.
Cada 10 pàgines, això, Jordi?
Sí.
Aquesta és la tècnica del Jordi, no sé si funciona per tothom.
Cada 10.
Pàgina 10, 20, 30,
exacte. Vinga. Mira, el qual el trobo maco i important. Fer una mirada reparadora. Què vull dir amb això? Mira, si algun cop llegeixes i ha sortit a la taula que la personatge, a veure si ho dic bé, va, Maire, sí? Escriu...
Tu ho has dit a la francesa, una
sí,
mica. No sé si anava...
No, és el Maire no. És el personatge del de Camí de la Mort.
Si ho he dit una mica francès. Doncs sí. En algun moment del llibre diu mai havia estat tan sola.
Sí.
Aplicant la mirada reparadora, la persona que llegeix diu ara és el meu moment. En comptes de veure potser la solitud o caure, ostres, quina pega, no? Ara estar sola amb mi mateixa i tota la motxilla l'he de carregar, ara és el meu moment. Això és una mirada reparadora quan estàs llegint. Sí. Veure en una frase que potser una altra persona diria que farragós, això, al revés.
Una mirada
veure
positiva.
Veure l'opció...
No, no sé l'oportunitat que ens ofereix aquella situació, davant d'un fet que en principi es pot veure com a negatiu.
Exacte, ho podríem interpretar. La cinquena, prendre nota, subratllar... Que... Mira que quan jo he estat mestre...
Amb llapis o amb bolígraf?
Jo era de llapis.
Llapis.
Aquí tots estem.
I que si no vols escriure, doncs mira, que hi ha una cosa que es diu empòsit o que pots enganxar a les pàgines...
Clar, quan un llibre
sigui.
És de la biblioteca...
Exacte.
Però no es pot fer.
Però actualment ja podem fer una mica de fotos amb el mòbil, exacte. Jo què sé, ja pots recollir algun fragment, tenim recursos.
Però escriure a mà, te recordes que també ens van dir que treballem més coses, eh?
Treballem més coses.
Treballem
colors,
més coses si ho fem a mà.
Llapis de colors, exacte.
Llapis de colors també, ens deia el Joaquim Valls. Sí.
Mira, amb això, a veure, Esteve, jo he posat llegir dos cops, ni que sigui de vegades per paràgrafs o algun capítol, alguna idea que potser dius ara que sóc més gran o ara que ha passat un cert temps, a veure com la digereixo. De vegades les segones lectures ens poden obrir coses que se'ns poden escapar. És com qui entra aquí a la sala i diu «Oi, que tenim rellotge?». Doncs no m'havia fixat el primer cop, però el segon sí. Per què? Perquè pots ampliar més la teva mirada.
Uh-huh.
Vale? Doncs fent una segona lectura podria passar això. I la setena i l'última, jo us recomano, comenta el llibre. Oi que les pel·lícules de vegades les comenteu?
Molt bona.
Comenta un llibre, Esteve. Més que recomana'l, comenta'l. Perquè te l'estàs reproduint a una altra persona o a tu mateix. Ostres, acabo de llegir un llibre que tracta d'això i això i això, i llavors aquí és on pot entrar un acompanyant, que segons la lectura o la teràpia que s'ha de treballar, a l'acompanyant t'ha d'oferir unes bones preguntes, t'ha d'oferir un bon itinerari per assolir algun objectiu que es pugui plantejar.
Mm-hmm.
Aquests serien
els
set passos,
un aptet...
Això seria un aptet,
sí. Fantàstic. Eva, ja per acabar, perquè ens queda no res... Recomanaries portar una llibreta, allò de dir, com un diari de bitàcola de la lectura d'un llibre? És allò, tenir el llibre i al costat una llibreta on t'han apuntant tot el que ressona.
Sí.
Ho feu servir també...
Bé, jo personalment ho faig. O sigui, quan alguna frase m'ha agradat, me l'apunto, me la guardo, no sé, d'alguna manera. I això que diu el Jordi d'explicar, jo també això ho faig. Mm. Ho faig sovint, això, de, no tant per recomanar, sinó
sí,
per...
Digui això de la llibreta, perquè a vegades fem allò d'una noteta, però les notetes es poden dispersar, no? I tenir potser un llibre, una llibreta així de bitàcola d'això, potser...
Allò
no
sé on si... vas apuntant tot aquests aprenentatges acumules, no?
El camí d'aprenentatge del
exacte.
Llibre, no?
I després fer un llibre,
Tu pots fer el llibre del llibre. Ressons del llibre, mecanoscrit del segon origen.
Exacte.
Doncs molt bé, doncs amb això arribem al final del nostre programa, però volem saber què en traiem, què és el que avui... què responem a la pregunta inicial d'avui, com utilitzar la narrativa en un procés terapèutic o de creixement personal. I aquesta és la resposta.
Dedico aquest llibre als no consumidors, als que no se'n passen sense digerir i els que degusten els llibres. Signat l'autor. Així que des del Decapi de Nou us recomanem que llegiu voluntàriament molts llibres, que els degusteu,
que us surti un interès des de dins. Llavors, aquella història, aquella narració, la pots fer teva. Doncs els llibres parlen i l'ànima respon. Quin diàleg més íntim. Si sou buscadors, podeu aprendre a identificar-vos, a conèixer-vos, a apropar-vos a vosaltres, a generar noves visions o horitzons. Tria el teu llibre, alimenta't d'ell, deixa't emportar pels teus sentits. El camí de l'amor està al teu abast.
T'ha faltat dir, tria el teu llibre amb xocolata.
Amb xocolata.
Amb xocolata, no et quedis amb la galeta.
M'està fent entre ganes les hores que són.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies.
Eva Mengual, editora, terapeuta gestal, autora de El camí de l'amor i d'un llibre sobre el camí de Sant Jaume, amb dos d'editorial Coma Negra, i també editora d'aquesta col·lecció de llibres de Coma Negra. Moltes gràcies per haver compartit tota aquesta experiència amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Esteve, fins la pròxima.
Fins a la pròxima, i tant que sí.
Jordi Carretero ens ha acompanyat des de Control de So. Gràcies a tots i fins al proper programa.